Senyor Montero, què és el que trobem en aquest volum inèdit?
En aquest volum inèdit trobem unes notes que Pla havia escrit amb ambició literària, pensades per ser publicades, però que ell mateix, degut al seu contingut i el caràcter polític, crític amb el règim, va decidir autocensurar-se. I no va presentar censura i no es va poder presentar aquest segon llibre de notes que tenien projectat amb l'editor Josep Vergés. Quan van signar el contracte editorial, havien projectat dos llibres de notes i només en va aparèixer un.
Vaja, expliqui'ns, no sé si suposa un trencament molt radical respecte als textos que ja havia publicat, perquè que digui que al final va fer-se enrere.
Aquí trobem un pla molt directe, sense embuts, que diu allò que realment pensa sense pensar en la censura, perquè encara no ha presentat la censura, i en aquest sentit sí que trobem un pla que no havíem llegit abans. És un pla molt, molt crític amb el franquisme, també autocrític amb la societat catalana, però condicionada aquesta crítica a la dominació espanyola. Considera que la dominació castellana, els intents de submissió de la personalitat catalana han fet molt de mal a la mentalitat de la personalitat del país, i alhora critica el règim franquista d'abjecte, d'embassament de merda de proporcions fantàstiques i d'una invasió de bandarreria de proporcions descomunals. En aquest sentit trobem un pla diferent, que entronca amb el pla que havíem llegit als dietaris de la Vida Lenta, o també que veiem a l'estil de les notes distàncies que s'han pogut publicar, però el contingut és molt més directe, sense filtres, molt més cru. I després trobem algunes altres notes que fan referència a les anterioritats de la revista Destino, a temes eròtics i sexuals, de joventut o de relacions que ha tingut, i sempre tot això passat per la mirada crítica, sagaç, de la gran capacitat d'observació de Pla sobre la realitat.
Senyor Montero, de Pla sempre s'ha dit que, vaja, que es mirava, no sé si amb bons ulls, però que es mirava de manera no necessàriament negativa al règim, fins i tot s'ha dit que n'era col·laboracionista. Aquests textos dels que em parla ara, què representen? Un canvi d'opinió o una acomodació a un nou moment?
En aquest sentit, aquest llibre a consolidar la línia que havíem pogut llegir amb la correspondència entre Pla i Cruzet, o que després van veure La Vida Lenta. En aquest sentit veiem un Pla que en privat té un catalanisme granític, radical, sense fissures, i que demostra que al final de la guerra, en principi allà ha estat un vencedor, però com a escriptor català ha estat un vençut. Té aquesta condició de vençut, l'obliga a reduir el seu catalanisme a un àmbit purament privat, i que a mesura que van passant els anys va considerant que el règim cada vegada és pitjor, està empitjorant la situació, està conduint el país a una situació del desastre, la catàstrofe. En aquest sentit, des del punt de vista cultural, com a escriptor, és un escriptor que decideix prendre partit clarament a favor del català. El que passa és que és cert que es va adaptar a les circumstàncies, especialment als anys 30 i 40, que a partir dels anys 50 i sobretot 60, que és l'àmbit temporal cronològic que abracen aquestes notes, Pla ja es va aïllant progressivament dels sectors de poder de Barcelona i es dedica en cos i ànima a la seva labor d'escriptor i d'intentar d'alguna manera combatre el règim des de dins, des de la revista Destino, intentant publicar allò que se li permet.
Deixem que faci una mica allò de política ficció. Si Pla visqués el moment actual, el veuríem manifestant-se per l'alliberament dels presos polítics o el veuríem escrivint articles en favor del 155?
Evidentment, a favor del 155 crec que no. Això era fer política ficció i no m'agrada a mi els anacronismes.
Està clar.
El que sí que és cert, que llegits avui, 35 anys després, hi ha alguns textos que fan feredat perquè semblen escrits abans d'ahir. En aquest sentit, a l'hora de criticar la situació política d'Espanya, i per tant, almenys en l'àmbit privat, estic convençut que no pot dir-hi el 155, ni molt menys, i que seria molt, molt crític amb les actituds del govern central.
En un dels textos arriba a parlar de malaltia nacional de Catalunya i l'atribueix als segles de dominació castellana i els dubtes que tenen els catalans entre mantenir la seva identitat o assimilar-se. Pla, no cal dir que era un català convençut, però qüestionava una mica la força de resistència del poble català.
Això és el que aparentment sembla a partir d'aquestes notes, però si un se les llegeix amb atenció, el que veu és que Pla atribueix aquestes dificultats de la personalitat de l'ànima col·lectiva catalana a la dominació castellana. Tres segles de dominació considera que han fet molt mal a la personalitat del país. Diu que han estat sotmesos a dues cultures d'irradiació europea, que són la castellana i la francesa, que el català, malgrat aquesta dominació, aquesta submissió, aquest veure's d'alguna manera eclipsat per dues cultures tan potents, malgrat els intents del català d'adaptar-se, d'assimilar-se a la cultura espanyola, no ho ha aconseguit perquè en realitat és diferent. Diu, el català ha intentat durant segles adaptar-se, intentat abraçar una nova cultura i no ho ha lograt. No se n'ha sortit. D'aquesta manera el que indica és que hi ha un manteniment de la fortalesa de la personalitat de l'ànima catalana i a més fins i tot diu que el català és un poble europeu que no viu sota la influència de l'àmbit, com en diu ell, peninsular i maometà.
Sí, el que em sorprèn és que es mostra molt autocrític, no? Vull dir, en frases com de vegades sembla un covard i d'altres vegades un orgullós ombradís. Diu, de vegades sembla patir de mania persecutòria i altres de fatxenderia. Vull dir, és molt crític.
Sí, en el cas de Pla, una cosa no treu l'altra. Pot atribuir això a una situació de pressió, però alhora és molt autocrític amb ell mateix i molt crític amb la cultura i amb la personalitat del poble català. Molt, molt crític en aquest sentit, per defensar que s'ha de preservar aquesta identitat i s'ha de mantenir les essències i mantenir l'ànima pròpia. Segurament és molt crític en aquests intents assimilars que potser considerava que era un error, però en qualsevol cas aquesta crítica no impedeix que realment pugui veure a què obeeixen aquests motius. No? O sigui, aquesta situació que viu el català de fugitiu, que té por de ser ell mateix però que no pot deixar de ser qui és, ho diu d'aquesta manera, que es converteix en un fugitiu, en un ésser penjat a mig aire, aquesta situació de terra de ningú en què es troba el català durant aquells anys, ho atribueix als intents de dominació i submissió espanyola. Malgrat això, no impedeix poder ser crític, hem de ser autocrítics.
Senyor Montero, gràcies per parlar-nos, explicar-nos una mica més sobre aquest volum inèdit de Josep Pla, descobert ara fa uns dies.
Moltes gràcies, espero que els lectors en gaudeixin i que s'ho passin bé.
Doncs ben segur, perquè pel que ens explica té pinta de ser un, no sé si un canvi radical, però de suposar un gir en el que estàvem acostumats a llegir-li.
I és actualitat. Moltes gràcies.
Que vagi bé, bon dia i sort.
Gràcies, bon dia.